Hola, Miguel Ángel, benvingut a Radio Illa.
Bon dia, Formentera, bon dia, Eivissa.
Miguel Ángel, posa'm-nos un poc en context. Explica'm-nos, qui era n'Antonio Hormigo?
Bueno, si us he de fer així un perfil molt ràpid, mira, jo us puc dir que... A veure, l'Antonio va néixer el 33 i el seu pare, bueno, són dates que segurament no coneixeu, era carrabiner. I durant la Guerra Civil va quedar a la zona republicana, cosa que el va portar a Mallorca presoner. Això és important que us ho digui, perquè saps què passa? Que quan va estar a Mallorca, tancat uns anys, aquell home per matar l'avorriment, el que feia era tallar fusta, fer petites figuretes, i amb això passava el temps. Quan va sortir de la presó, van passar per Barcelona i al final van tornar a Eivissa. Penso que va ser el 41 quan van tornar a Eivissa. I pintaven bastos, perquè no, clar, que també ja l'havien expulsat de l'exèrcit, i llavors es van guanyar la vida pues, fent petites coses. És a dir, que era quan començava el turisme a Eivissa, molt, molt incipient, i bueno, aquest home va començar a fer petites figures, o sigui que de Garrobé, Olivera, Maller, i feia, què et diré jo, no sé, bastons, braçalets, màscares, collarets...
Estem parlant del pare, de l'Antonio
Hormigo? Del pare. Tenien una paradeta que la posaven allà a la Rambla i al Port i ho venien els turistes. I en Toni, el que feia, que era un nano, tenia 8 o 9 anys, l'ajudava. És a dir, va començar amb una navalla, doncs, a fer cosetes d'aquestes. O sigui que feia dofins, sargantanes, sirenetes, cavalles de mar i tal. Pensa que abans d'això, perquè això és una cosa que tampoc es coneix massa, en Toni va treballar d'aprenent de sabater, penso que amb en Pep de Sabater, i inclús va ser mosso de barberia amb en Joan Font, i després, al final, auxiliar de farts a la Conillera. Va acabar fent de mariner amb una barca que portava turistes a les platges. Tot això, imagineu, abans de començar la història aquesta de tallar la fusta. La qüestió és que es va liar amb el seu pare, va començar a ajudar-lo, i va veure que tenia una gran facilitat per treballar la madera, per treballar la fusta. Llavors va ser quan va arribar un moment, però ja bastant madur, ja era un home potser de 35 o 40 anys, que va decidir donar el pas. Llavors va començar a fer obres. Jo crec que el moment pot ser més important, determinant de l'Hormigo, és quan decideix passar d'aquesta feina artesanal de figures petitetes a fer grans formats, o sigui, blocs monòxils, o sigui, penseu que arribava a treballar a troncs d'arbre que tenien 4 metres d'alçada, o sigui, que tenia que fer inclús vestides per poder-les treballar perquè no arribava a dalt de tot de l'arbre. I a dalt del seu taller, el que era el sostre, jo recordo que tenia unes corretges, bueno, de fet eren unes guies metàl·liques amb unes grues per poder traslladar els troncs. Imagineu el pes que podia tenir allò. És a dir, el que estic dient és que quan va passar, va voler donar el salt de la cosa petita a fer obra gran, és quan es va significar i quan es va donar compte la capacitat que tenia de treballar, de fer escultura, no artesania. Clar, a partir d'aquell moment, pues, és quan en Toni va començar a destacar. Aquí, el curiós és que és un home totalment autodidacta, és a dir, que no hi havia antecedents a la seva família, llevat d'aquesta petita cosa del seu pare, ni hi havia tampoc precedents a l'illa, ni he vist tampoc, ni Formentera, ni he vist. Llavors, clar, aquí jo quan parlava amb ell, quan vam intentar, bueno, vam fer el llibre aquell que li vaig dedicar, jo no entenia res, perquè com és possible que hagis fet això tot sol? Perquè no, ni va estar a Barcelona ni cap lloc per aprendre. I bueno, jo he parlat amb crítics d'art que havien vist la seva obra i quedaven al·lucinats. O sigui, tu entraves allà al taller i era tot un univers, perquè, a més, tenia una imaginació desbordant. O sigui que, no sé, per exemple, tot el tema de la mitologia, els herois, les deesses... era tot un món seu. Tenia també algunes verges, però clar, d'uns tamanys molt, molt grans, no? Bueno, una mica és això. Llavors, clar, el que sí també va canviar és la manera de treballar. D'estar en una habitacioneta amb el seu pare, pues, allò era el que tenia ara últimament era una nau industrial d'una alçada de 5 o 6 metres i potser tenia, no sé, 60 metres o més de llargària. I inclús les eines ja no tenien res a veure, perquè el que veies allà ara eren ribots, garlopes, gúbies, enformadors, això, llimes, estenalles, cuchilles, broques, punxó, és a dir, ja no era la navalla aquella que utilitzava amb el seu pare. Bueno, això és una mica el que us puc dir de com va arrencar la cosa, com va fer el canvi en aquest moment, quan va passar a les escales aquestes més grans, a les mides més grans, i tot va ser una mica, jo penso que el Toni, jo li deia, bueno, però com és que va sortir tot això? Perquè això el teu pare no m'acaba... Diu, home, això va ser potser per necessitat, per una evident predisposició que potser tenia ell per treballar la fusta, un tarannà molt apassionat, Toni era un home molt resistent, molt insistent, una força de la natura, o sigui, jo quan el veia pujat amb una vestida allà amb banyador i el cos així destapat, i vinga, ja treballant com, no sé, semblava un palet allà, foteu, és que lluitava amb la madera, no? Era infatigable. I llavors era un home també d'una gran curiositat per les formes de la natura. Jo crec que va ser la gran inspiració seva, va ser la natura. Ell el que em deia és que quan... Perquè tenia... El taller tenia arbres molt grans, troncs, que els tenia allà. I jo vaig dir, però escolta, aquest arbre, què esperes? No, dic, jo el deixo descansar aquí a vegades 2, 3 i 4 anys. O sigui, no era perquè sequés la fusta, no, és que ell el que volia fer és una lectura de l'arbre, i la feia molt lentament. I només quan preveia la forma que l'arbre li demanava és quan començava a treballar. O sigui, és com si es traies de l'arbre el que l'arbre ja tenia dintre, no? No sé, una cosa, no sé si heu sentit lo del Miquel Àngel, no?, de l'escultor, no?, que deia que la forma ja estava dintre del marbre i el que feia ell era fer-la sortir. Pues una idea una mica semblant tenia en Toni. Bueno, llavors també s'inspirava, pues, jo què sé, el Mediterrani, la llum, el paisatge, la mitologia que us he dit, els símbols, els arquetips... I les escultures primitives. Era amava molt l'escultura, per exemple, africana, arcaica. Treballava molt a les corbes, era molt sensual, treballant, molt, molt vitalista, un cert romanticisme també tenia. I pot ser el més destacat per mi, és que cercava, com no sé com dir-vos-ho, l'ànima de la matèria. O sigui, nosaltres tenim la matèria com una cosa inerte, morta. Doncs pues no, ell estava convençut de que la matèria tenia energia, tenia ànima. Llavors, extreure aquesta qualitat espiritual de la matèria és el que amb ell l'apassionava. O sigui, despertar l'arbre, la forma que tenia l'arbre. És un, en fi, no sé, un artista de cap a peus, no sé què més dir-te.
Amb quins arbres treballava? Olivera, sobretot?
Bueno, ell era molt amic de treballar les oliveres, sí, però podia treballar qualsevol mena de fusta. Jo inclús, penseu que el pi, per exemple, és una fusta, una madera bastant dolenta, pues, també treballava el pi, però podia treballar el garrover, l'ametller, vull dir, el genebró, vull dir, qualsevol cosa que pogués tallar, li traia partit. El que passa és que estava molt condicionat a la fusta que trobava. Perquè, per exemple, m'havia dit que mai hagués arrencat una olivera, per exemple, per fer una escultura. Ell anava a les serreries, a les tauleres, i el que feia era recuperar els troncs que encara no havien començat a treballar, d'alguna manera els donava una segona vida. Però en cap cas hagués arrencat un arbre que estigués viu. Saps què vull dir-te?
Sí. I respecte a la manera de treballar, utilitzava maquinària? Ho dic perquè tu abans parlaves d'alguns dels instruments que veies en el seu taller. Clar, jo és que se'm fa molt difícil de pensar abordar un arbre de 4 metres sense màquines.
Bueno, ell tenia, quan entraves al taller, amb el llibre que vam fer, hi ha algunes fotografies que es veu. Ell tenia uns panels enormes a la paret, amb uns casilleros, i amb aquells casilleros hi havia totes les eines, tots els estris que utilitzava. És evident que en la primera fase podia utilitzar eines més agressives, més dures, com podria ser, jo que sé, una destral, un xorrac d'aquests grans, però, curiosament, la seva feina era molt lenta, i podia molt, molt, molt lenta. Quan tu, per exemple, has dit de les màquines, no, bàsicament no hi havia cap màquina gran, o sigui que ell podia, una obra d'aquestes de 3 metres d'alçada, si podia tirar un any i mig o dos anys fent-la, poca broma. A lo millor, entretant, feia també alguna cosa petita. Però vull dir que era una feina molt lenta i molt difícil perquè em va fer veure que quan començava a treballar un tronc d'aquestos d'olivera, per exemple, que a lo millor tenien 400 anys, clar, penseu que dintre aquests arbres estan socavats, tenen galeries de les formigues, dels insectes, no tot és aprofitable. I a vegades era tot una sorpresa. Se li havia donat el cas, per exemple, de tenir una prefiguració, és a dir, una idea del que volia fer abans de començar, i mentre s'executava l'obra, potser la tenia que canviar, perquè l'arbre no li permetia o li demanava una altra cosa. És a dir, que la natura, d'alguna manera, el condicionava, no el determinava, però sí que el condicionava. Bueno, llavors ja et dic, no, bàsicament les eines que, el que em demanes, les eines que utilitzava són les d'un fuster, o sigui, broques, punxons, barrines, llavors és inclús coses d'arquitectura, plomades, compassos, cartabons, era molt estricta, vull dir que treballant era molt lenta i molt estricta. I llavors els acabats, les superfícies que aconseguia l'hormigó, les cremava amb un suplet, utilitzava una mena d'olis i ho ennegria. Jo hi ha algunes figures que... Jo tinc una aquí a casa, que me la va regalar bastant gran, que sembla cobre, o sigui, sembla metàl·lica. Wow. O sigui, sí, és un color marró molt fos tirant a cobre, i quan tu... Jo he tingut aquí les persones que venien i pensaven que era de cobre, que era metàl·lica. No, és l'acabat que ell aconseguia, no? Ho tenia molt, molt treballat.
Miguel Ángel, a part de casa teva, diguem-ne, quan vinguem a Eivissa, podem anar a veure alguna escultura de l'Antonio Hormigo per alguna banda?
Home, podem anar a veure el taller. Podem anar a veure el taller, o sigui... El taller està a Port Torrent, és una nau immensa, però si em truqueu, quan jo estigui a Eivissa, doncs podem anar a veure, jo parlo amb la seva dona o els seus familiars i podem anar-ho a veure, estiran encantats. Aquí la clau està... Mira, jo ara mateix m'heu agafat que estava escrivint un article d'opinió pel diari pel divendres que ve.
Sí.
Perquè vull apartar una mica el consistori de Portmany, veure què es pot fer. Perquè, clar, ara el que ha quedat és un llegat impressionant de moltíssima obra. Estic segur que hi ha cents de figures de l'Hormigó, algunes enormes, i això ara queda en un magatzem, queda en una nau immensa, i clar, això no pot ser.
Jo em referia a això, més enllà de molestar-te tu i que ens portis algun dia al seu taller, que seria un plaer segurament, però bé, allò, algun espai públic on tot la ciutadania en general pugui contemplar l'obra de l'escultor més important d'Eivissa.
Aquí va. Doncs això és el que intento amb aquest article del divendres. És a dir, jo el que estic demanant... el títol de l'article que estic fent és Encàrrec a un poble. És a dir, el que li estic demanant al consistori és que no que ho compri, perquè això és impossible. Però pensa que algunes figures de l'Hormigó s'anaven als 18.000 euros, 18.000 euros, una figura. Doncs, esclar, això no es pot comprar.
És el que tu deies, tinguem en compte que Tomàs podia passar anys fent una escultura.
Sí, però és que, a més, és de qualitat. Vull dir, a nivell internacional, les poques persones que he vist que han anat al taller al·lucinaven. No, jo penso que el que l'Ajuntament tindria que fer és crear una espècie de galeria permanent amb la seva obra, treure-ho del magatzem aquest, perquè ja no hi pinta res aquesta obra, perquè el que farà és agafar pols, i d'acord amb la família que tingués alguna petita contrapartida, estarien assegurades les obres, estarien conservades, mantindria la propietat de la família i, en canvi, estaria a l'abast de la gent. És a dir, la gent disfrutaria puguem veure una cosa que a Eivissa és insòlita, perquè, a més, és l'escultor més gran que ha donat Eivissa, però és que es pot comparar amb qualsevol escultor de primer ordre a nivell internacional. Vull dir que no, amb això no hi ha cap mena de problema. O sigui que si Antoni hagués viscut a una ciutat gran, com Barcelona, Madrid o on fos, i hagués tingut un marxant, aquest home hauria estat una figura reconeguda a nivell internacional. El que passa és que ell no era una seta de l'art, és a dir, no buscava reconeixement. El que l'apassionava era treballar i era, li agradava la soledat. I clar, això d'alguna manera, no és que l'hagi perjudicat, perquè va ser una cosa que va triar ell, però era feliç així, però realment ha fet que tingués menys reconeixement del que hagués pogut tenir. És un cas molt semblant al de Portmany, amb el Mari Ribas. És un cas molt semblant. Són genials, són personatges genials, però que a Eivissa no han tingut el reconeixement que se'ls ha tingut. Vull dir,
sí. Doncs Miguel Ángel González, ja llegim sempre amb molt d'interès els teus articles al Diari d'Eivissa. Aquest divendres encara ho farem amb més ganes. Moltíssimes gràcies.
Pues igual us dic, jo estic molt encantat de saludar-vos i a tota la vostra clientela, i a més us escolto també, moltes vegades estic a Formentera a la Font de Pepe, per tant l'estiu, i vull dir que estic molt, molt proper a tota la història de Formentera.
Una abraçada, Miguel Ángel.
Salutacions, gràcies.